El gall del monestir.
És temps de tertúlia a la sintonia del Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir per obrir la setmana després del cap de setmana, que bon dia a tots, Lourdes Dalmau, bon dia, Eduard Gené, Lluís Ribas, que no sé si us serveix per descansar o per arribar més cansats a la setmana següent.
Home, jo aquest cap de setmana ha sigut potent des del punt de vista cultural.
Sempre? Cada cap de setmana?
Sí, però hi ha, de vegades, algun tipus de representacions, algun tipus d'obres, algun tipus que tenen un nivell i altres que en tenen un altre.
Home, clar.
I aquest cap de setmana, per exemple, ahir al Teatre Auditori va haver-hi una representació de In Memoriam, que és la Quinta del Biberó. És un espectacle preparat per en Lluís Pasqual, al Teatre Lliure, amb una companyia de gent, de nois, perquè en aquest cas tots són homes molt joves, que el que fan és una... De fet, el que expliquen és tota una sèrie de realitats del que va passar davant de la guerra, sobretot a l'època última de la guerra civil, quan es van reclutar nois de 16, 17 i 18 anys, que no arribaven als 18 anys perquè només es podien reclutar a partir dels 18 anys, però quan va haver-hi una ofensiva molt potent de l'exèrcit dels rebels, Franco, i els que es van aixecar contra la República, doncs van tenir necessitat de gent i llavors van reclutar aquests nois. I aquests nois, la Federica Montseny, quan li van dir que havien fet aquest reclutament, va dir, nois, si encara deuen estar prenent el biberó. I els va quedar aquest nom de la tinta del biberó.
La lleva del biberó. El meu tiet hi va ser la
lleva del biberó. Jo vaig tindre una tarda, diguéssim, molt emotiva interiorment, perquè meu pare va ser sergent d'una de les companyies de la Quinta del Lliberó i m'explicava coses, m'explicava anècdotes de quan hi va ser-hi, i jo el que sentia des de l'escenari em reproduïa exactament el que m'havia explicat el meu pare, i per tant podeu imaginar-se que jo vaig estar ahir tota la tarda amb el meu pare al costat.
Que bé.
Doncs sí.
No.
I a més, molt emocionant, un èxit total, ho fan molt ben representat, i a més, sobretot, molta veritat, hi ha molta veritat a l'escenari, i malauradament es veu en aquesta obra el que passa sempre, i és que sempre paguen els mateixos.
No et sorprenguis.
Exactament.
Lluís, tu al cap de setmana què tal?
Jo vinc de Mallorca, de Palma,
Allà desconnectes?
No he pogut, és la primera vegada que vaig a Palma i la gent pregunta, creuen, és curiós, perquè estan aquí mateix.
Però què passa, que no veuen la tele?
Sí, precisament perquè veuen la tele, veuen les... Ja el mallorquí té una cosa curiosa, no? Hi ha el mallorquí madridista, però madridista, anti-Barça, hi ha el mallorquí barcelonista, anti-madridista.
O sigui que allà es toquen els dos extrems.
Sí, i després en política jo mai ho havia notat, i ara també ha sortit això, no? Vull dir, jo he estat a casa d'un gran amic meu que no el havia definit mai políticament, no es havia... I ara sí se defineix, no? Com espanyolista i tot, no? I després és perquè tenen una informació de televisió espanyola, de Telecinco, de, bueno, tenen una informació molt sesgada, i després, més a més, que és el que acostuma a passar amb aquestes coses, el TV3 no ho veuen, TV3 no ho volen veure, i tenen una informació que, bueno, pràcticament creuen que estem en guerra civil, no?, que anem pel carrer i ens paguem trets i ens insultem i tot això, aquestes coses, que jo crec que no és així, i s'estranyen, i després la joventut més jove, no? Més, la joventut més, diuen, és exagerat tot el que estan dient, no? Tot el que està passant, dic, pues sí. M'he trobat aquest cap de setmana així, no? Que mai em havia passat, vull dir, anar a un lloc fora de Catalunya i trobar-me amb aquestes històries tan, tan estranyes, no? Mm. Vull dir que vinc bastant cremant, no?
No, després entrarem en el fons,
sí,
de...
Sí, sí, pues he tingut un cap de setmana de relax, perquè jo venia de divendres a la nit amb tots aquests temes, i dic, escolta, ahir vaig anar a dinar a casa uns amics, i dic, no vull parlar absolutament de res de política, perquè ja estic una mica...
Diu, m'ho guardaré tot per la tertúlia de dilluns.
M'ho guardaré tot, m'ho guardaré, i avui vinc emprenyadíssim, i vinc amb força.
Però amb tranquil·litat. No?
Jo sempre...
Empipat, però amb tranquil·litat.
Sí, sí.
Molt bé, Lourdes.
Bueno, jo abans que res, tota l'estona he estat pensant en el senyor Àngel Casas, i per tant és el primer que voldria dir. Jo m'imagino, vosaltres n'heu parlat ja molt el dijous...
El dijous vam tenir una tertúlia,
sí,
especial,
no,
sí.
No vaig poder ser, però va ser un company meu de tertúlia, el recordo com una persona molt... molt honesta, molt bona persona, una persona de concòrdia, i he estat pensant moltíssim en ell tot el cap de setmana, no? I és el primer que volia dir, un record per ell i per la seva família.
Jo m'hi apunto.
Bé, ens apuntem tots.
Mm-hmm. Llavors...
O sigui, avui farà una setmana que va morir dilluns passat, i nosaltres vam, a banda d'informar, que és el que tocava, i es va fer àmpliament. També vam tenir, doncs, un record per ell en la tertúlia del dijous, amb gent que va compartir en el seu primer i únic mandat, van compartir feina política, per dir-ho d'alguna manera. Lourdes s'ha emocionat, no? Sí, una mica.
Recordo molt bé, sí. El recordo molt bé, i crec que era molt bona persona. Potser una mica recollia la imatge que jo tenia de la política. Crec que era un home honest, que no va entrar en política per diners, que va treballar amb principis, amb criteris.
De la política que es fa per...
A la política que es fa ara, crec que no té res a veure.
La política de proximitat, no?
Sí, una política per convenciment, que no estava per guanyar un sou, sinó estava per servir el poble. I aleshores, doncs, jo el reconeixia molt, tot i que des de la distància, no?
Sí que és veritat que han canviat els perfils ara, no? Ara estem, fins i tot en l'àmbit municipal, és una política més professional, no?
En lloc cas es va entrar un moment en què tot estava per fer.
Clar, és el primer alcalde de la democràcia.
I a més, era un home d'empresa, un home que era dirigent d'una empresa, director comercial, d'una multinacional, amb una capacitat, per tant, de visió des del punt de vista econòmic important. Si sabia com funcionava l'economia, i per tant quines incidències podien tenir amb la vida social, i va entrar en la política en aquell moment on, com dic, tot estava per fer i tot estava per construir. I aleshores penso que aquest tipus de persones en aquell moment van ser molt imprescindibles, perquè no tenien per darrere cap tipus d'exemple, de mals exemples per darrere, i tenien per davant tot obert i totes les possibilitats per fer. I a més, abans del cas es tenia una altra característica que apuntava també a Lourdes, que era la honradesa. O sigui, és una persona que totes les seves accions, inclús fins a l'últim moment que es va dedicar amb tot el tema de l'energia, d'intentar doncs crear un grup de pressió que intentessin modificar la forma doncs d'utilitzar l'energia, i per tant de defensar doncs, la natura, etc, etc. Inclús en aquest moment, a l'última hora, quan ja tenia 80 i 80, em sembla que va començar als 80 anys aproximadament a fer això, doncs es notava que tenia aquesta força de convicció de fer coses bones sense esperar mai un retorn en el sentit purament econòmic o en el sentit purament d'interessos, sinó de fer-ho amb la voluntat. Fins a l'últim moment que ha donat el seu cos a la
ciència.
A la ciència. Uh-huh. És una demostració última d'aquesta mena d'actitud que, malauradament, doncs, no se'n troba massa.
Lluís, tu volies afegir alguna cosa més al respecte?
No, vull dir, estic totalment d'acord amb el que s'està dient a la taula. Vull dir, és una pena que aquesta gent honrada i noble desapareixi de la política.
Molt bé, doncs anem a l'actualitat. Mira, deixeu-me primer, és que m'ha fet gràcia, no?, perquè dues persones que se suposen tan poder s'entretinguin en una discussió de petita escola.
Ah, lo del Trump.
Estic parlant
tu,
de...
Tu, gordo.
Sí, del sí. President bueno. Trump i del líder nord-coreà Kim Jong-un, que, bueno, és com si estiguessin al pati de l'escola. Ja és una qüestió de veure quins míssils tens tu, quins tinc jo, qui em menaça i si jo menaço més que tu, sinó que ara...
És testosterona pura.
Un li diu vell, des de Corea li diuen vell, i l'altre li diu jo no li he dit mai que fos gras i baixet, no?
Jo no li dic, diria mira, mai, sí. Jo no li diria jo, mai, crec sí, que va sí. dir. Jo no li diria, però pam, ja la tens.
Bona. Sí, sí. Diu, mai li he dit gras.
De totes maneres, amb totes les particularitats, però jo tampoc no els posaria al mateix nivell, eh? El senyor Kim Jong-un s'ha liquidat, hasta l'entorn familiar directe se li ha fet nosa, eh?
Ho dic pel contrast, no? Venim de parlar d'una persona senzilla, honesta, pròxima... Que buscava fer el bé. I tenim dues persones amb molt poder al món, ja en un àmbit més restringit, i s'estan entretenint en aquestes...
És que jo et diria una cosa, malauradament ni el Donald Trump ni el... creuen que fan el mal. No, és que aquest és el problema.
Home, quan es liquiden els familiars directes...
El problema precisament està aquí. O sigui, ells interiorment, totes les seves accions dirigides a obtenir uns resultats determinats, malauradament, ells no tenen la consciència d'aquesta fama. Creuen que estan fent el que han de fer.
Sí, però llavors, tenen consciència del poder que tenen?
Sí, tenen. I uns tenen, un té, és el fill d'una saga, o sigui, és com si fos una monarquia comunista, cosa que ja és el sumum ja de tot, una monarquia comunista, i l'altre és un home que ha basat sempre la seva vida en dues coses. Guanyar molts diners... continuar, que ho havia guanyat ja el seu pare, guanyar molts diners i anava a dir una paraula de lletja, però va reviure i aconseguir dones com fos. Si convé agafant-les per un lloc que ja sabem. Doncs, escolta, davant de dos personatges com aquests, hem de tremolar tots, aquesta és la veritat.
És que jo crec que això ja forma part... Són dos psicòpates. Home. O sigui, sí, però sí, però escolta'm, aquesta gent no té consciència del mal. Vull dir, ahir vaig veure aquests nois que van violar un guàrdia civil, un militar i uns altres...
La manada.
Clar, si tu violes amb una persona i, a més, fas un vídeo... i fas la gràcia amb els teus amics, aquesta persona no té consciència del que està fent. Són malalts, són psicòpates, estan apartats de la societat. I resulta que ara aquesta societat està dirigida per aquest tipus de gent. O sigui que estem així. Així estem.
Així estem.
Així estem.
I com estarem després del 21D? No ho sabem, perquè la bola ja hem dit moltes vegades que no la tenim. Ara, és molt curiosa...
La bola, però s'ha negat a contestar. Jo tinc una bola, s'ha negat.
Sí, ara no sé de qui m'estàs...
Està de vaga, diu que no...
De qui m'estàs parlant.
Que no li pregunti més.
No, però és interessant que aquests dies estem veient doncs, aquestes configuracions de llistes. Al final no hi ha candidatures unitàries pel que fa al sobiranisme, a l'independentisme, que cadascú doncs, ha tirat per la seva banda i que s'han fet incorporacions en aquestes llistes, algunes així una mica...
Sorprenents.
Curioses.
Sí, també, també. Mira, una de les llistes, la d'Esquerra Republicana, per exemple, que està encapçalada per Junqueras, també això és curiós, no?, que hi hagi persones a les llistes que estan empresonades.
Però no és nou, eh?
Eh?
Que no és nou.
Però també és curiós, sobretot per les generacions que... pels que sí ens és més nou. M'explico?
No, perquè va haver-hi arribat a una que estava a la presó i estava en llista.
Sí, però estic parlant de la proximitat, també. Bueno. En les llistes d'Esquerra Republicana hi va Raül Romeva, el santcugatenc.
Sí.
Algun sorprès a la taula?
Bueno, jo, molt sorprès. Aviam, jo desconfio de quasi tots els polítics. Però dels polítics que canvien de xaqueta així ràpidament, desconfio molt més. O sigui, aquest senyor ve, em sembla, dels comunistes, ha anat al PDK i ara a Esquerra. Jo crec que aquest senyor, bueno, i aquest senyor, a part que la seva funció que ha fet durant tants anys gastant diners públics per buscar suports i ajudes i no s'ha aconseguit cap, i que ell deia que sí que n'hi havia molts, vull dir, em sembla que doncs, aquest senyor, francament, no m'enfio per dues coses. Primera, perquè no ha fet la feina que li han pagat, almenys no s'ha demostrat que no s'ha fet, o no s'ha fet bé, i després, en principi, la gent que canvia de jaqueta no m'enfio. Una persona pot evolucionar i pot anar canviant amb el pas del temps, però bueno, aquests canvis d'última hora desconfio totalment. O sigui que no a mi no m'ha agradat gens.
Clar, jo penso que hi ha una feina pels politòlegs de futur, d'anar començant a analitzar, de demanar responsabilitats a un govern, com deies, no? De què ens va prometre, jo no m'ho vaig creure mai, moltes coses les donava per fetes i suposar, i bueno, que ja estava, tothom ens havia de reconèixer, cap empresa havia de marxar... moltes històries, hi havia unes estructures d'estat que ja estaven construïdes, tal. I bueno, què és el que tenim ara? És que es demanen llistes unitàries. Al principi, rebuig total a les eleccions del dia 21, no? O 22?
21 de desembre.
Del dia 21, perquè, clar, venien aplicades per l'article 155. Llavors, bueno, vinga, parlem-ne. Fem una llista unitària que després no hi ha hagut cap mena de manera, perquè tothom s'està mirant cap amb ell. Jo, que estic totalment en contra del que ha fet el senyor Puigdemont, en aquest moment em fa una mica de pena, perquè l'han deixat penjat. Jo no sé com acabarà aquest senyor. Bueno, sí, a la presó ho vaig a venir claríssim. Però vaja, aquells que el van acompanyar en tot aquell camí, tota aquella força, allò parlem, no?, de la gent, no?, i la fidelitat, el creure-t'ho, l'estar, totes. Tenim el seu mateix conseller, després dimitit, el senyor
Santi Vila.
Que amb un míting, no?, en si jugarem a la llibertat, en si hem d'anar a la presó, anem a la presó, en si juguem al patrimoni, faci falta. Però, quan va veure que les coses no anaven cap a on ell creia que havien d'anar, jo em baixo del cotxe. Home, parleu i llavors, si sou conseqüents, aneu a tota una. I si no avisa, escolta'ns, si aneu per aquest camí, jo marxaré. Això per una banda. Llavors, tal com estan les coses, i tot i que a mi m'agrada la fidelitat de la gent, per saber què comptes, no? No vull comparar, sinó amb expressió. Són les rates que marxen del vaixell quan s'enfonsa. No ho trobo correcte el que s'està fent. I llavors, bé, la situació a la que estem arribant ara, que hi hagi un partit, i en aquest cas el Partit Socialista, que està, diguem-li, com recollint tota la situació trinxada que hi ha, intentant buscar una agrupació que, tot i que sent diferents, ordenin una mica aquesta situació que hi ha de trencament social, doncs mira, benvingut sigui. Tot i després m'imagino, llavors, a la llarga tothom triarà, anirà cap al seu lloc.
Jo penso que... No sé si havies acabat.
No, pensaves també amb la senyora Ada Olau, amb les seves confluències, amb els seus partits. És tot plegat, és com un disori. És com un disori tot.
Jo penso que després de tot aquest moguda entre setembre i octubre, el que hi ha hagut és, una vegada determinat que hi haurà les noves eleccions, una retornada, diguéssim, al sistema partidista pur i dur. És a dir, en aquests moments no es podia esperar que Esquerra, que havia vist com anava pujant les seves possibilitats, tornés a fer una llista unitària que no deixés veure realment fins a quin punt havien pujat amb vots i amb possibilitats. Per tant, Esquerra ha de demostrar que efectivament ha deixat ja darrere el que era Convergència.
Les companyies.
Sí, les ha deixat darrere i que avança i que és el número 1 a Catalunya en aquest moment. Hi havia unes declaracions fa només dos dies, que ara no recordo de quin, no sé si inclús directament una d'aquestes comunicacions que fa Oriol Junqueras des de la presó, en la que ja es parlava de la possibilitat d'un referèndum pactat a 15 anys. Per tant, vol dir que la reconversió de tot el que hi ha hagut fins al moment és dir, nosaltres, com és lògic, no deixem de creure i de voler allò que volíem, que és una república catalana independent, només que veiem que en aquests moments, o en un plaç, diguéssim, a mig plaç, això no és possible. I com a conseqüència, nosaltres el que farem serà tot el possible per, primer, demostrar que som els que tenim més vots a Catalunya, segon, veure fins a quin punt podem exercir, podem governar nosaltres una autonomia tal com està plantejada dintre de l'autonomia, dintre de la Constitució, i després anar evolucionant cap a on sempre hem volgut anar, perquè si es diu el partit Esquerra Republicana, és obvi que el que vol des de sempre, des que es va crear l'any 1932, que el que vol és una república i una república catalana. Això per una banda. Per altra banda, la llista unitària estava molt pensada, sobretot per part del PDeCAT, antiga Convergència, per poder mantenir-se en una posició que no demostrés clarament quin enfonsament hi havia hagut, sinó que es pogués mantenir aproximadament una situació on seguien, doncs,
salvant els mobles,
exactament. I això està vist que això en aquest moment tothom està dient que cadascú demostri qui és i que cadascú pugui obtenir aquells resultats que els facin situar, i llavors ja parlem a posteriori del què. I en quant al fet aquest de l'aparició de segons quins personatges, en el cas del PSC o en el cas d'altres que també estan movent, sempre és el mateix. Hi ha una sèrie de gent, abans ho comentàvem quan parlàvem de l'Àngel Casas, d'un tipus determinat de polític, sempre hi ha un tipus determinat de polític que és un polític professional i el que vol és seguir vivint de la política, perquè és la seva vida professional, i com a conseqüència a mi no em sorprèn que segons qui s'apunti i després faci unes declaracions aproximadament de dir, és que en aquest moment ens hem d'ajuntar aquells que creiem en una Catalunya que sí que és, que vol ser, doncs, catalana, però que a la vegada està immersa dintre de la Constitució, però no sé què tal. Això és normal. Fins aquí no hi ha cap novetat.
A mi em molesta molt, i això ja ho havia dit, jo havia pensat, no sé si jo us havia explicat el cuento que fa anys que explico, que el cuento que reuneixen quatre amics i volen fer un viatge. I tots decideixen que anirem a París. I tots estan d'acord. Podem anar a París, tots anem a París. I després es miren i diuen, hòstia, però qui condueix el cotxe? Un és cego, l'altre és manco, l'altre li falten les potes i l'altre és sord. I això és el que ha passat amb aquest viatge a Itaca que hi ha hagut. Vull dir, jo crec que ha faltat gent que tingués dos braços i dues cames i un cervell, sobretot. Perquè el que estic veient jo ara, per mi és patètic. Per mi és patètic. Ara ho he sentit per la ràdio, no sigui la ràdio o RAC, em sembla que era, que Convergència o PDK ara es vol ajuntar amb la societat civil, una altra vegada amb la societat civil, que és el que va fer el senyor Mas el 10. Perquè s'anaven a pique i es va agafar la independència, cosa que mai havien sigut. I ara he sentit a dir avui que canvien de nom una altra vegada i que volen anar amb les llistes amb la societat civil catalana, amb l'Òmnium i amb els altres. Esclar, veus uns moviments, per mi, tan tristos, després, evidentment, a Esquerra es veu triomfadora, vull dir, es veu triomfadora i volen a sola. Però tots aquests moviments a mi em fan molt, de veritat, em fan tristesa, perquè dic, bueno, ja tornem a estar, ja tornem a estar. Fa tres dies tot era todo por la pàtria, com els quartels de la Guàrdia Civil, i resulta que ara cada una que es campi com pugui i la qüestió és recollir vots. Això per mi és molt trist. O sigui, el que em demostra una mica, una vegada més, és que la política fa pena, fa pena. El meu pare, esteu parlant dels vostres pares, el meu pare a la Guerra Civil es va escapar d'uns i dels altres. El meu pare va ser el putejat perquè se tenia les seves idees pròpies. Primer el van putejar la República, llavors el va putejar el franquisme. O sigui, i quan van cridar a la guerra aquí a l'Ebre,
la batalla de
l'Ebre, el meu pare va saltar el camió. Va dir, prefereixo que tu, li va dir al vigilant, que em fotis un tiro, que me'ls fotin aquells allà, perquè almenys sabré qui m'ha fotut el tiro. Jo aquí no estic ni per matar ni perquè em matin. Jo em vaig amb la meva família que acabo de tenir un nen. Bueno, meu pare va estar emboscat un any, els republicans el van amenaçar a la meva mare, que si no deia, no deia, no deia, no va dir res. Quan van vindre els franquistes, li volien fotre unes medalles, meu pare va dir que no es mereixia cap medalla, o sigui que va estar putejat per tot arreu. I jo, quan el meu pare m'explicava això, deia, però papa, no veieu aquell temps que els polítics ho estaven fent tan malament que us fotrien una guerra? Em dona la mateixa sensació ara. Que no hi ha la grandesa del polític. Hi ha el que cobra un sou de política. I els importa una merda tot. Ells defensen el seu sou. I això, t'ho juro, que m'entristeix molt. I tota aquesta gent, aquests milions de persones que surten, em sap greu per elles, perquè se sentiran enganyats. Hauran sigut enganyats.
Perdona, ja ho estan enganyats, perquè quan van anar a votar i tot el que ha passat, penso que avui Le Soir, el diari francès, estava reconeixent que, en una entrevista, crec que al Puigdemont, que ja deia, bueno, tornem a anar per una via de...
Les declaracions que feia el Puigdemont al Soir, aquest diari belga, parla de... que contempla una solució diferent de la independència.
Vale. Aleshores, per favor, és que quants dies...
No sé quina lectura feu de...
Sí, no. Jo voldria dir, quan deia el Lluís, que, a veure, a mi a vegades no m'agrada ficar tothom al mateix sac. Vull dir, entén el que vull dir. Que jo sé que el primer que he dit abans, això, quan els polítics, aquest fet, no? Però vull dir, com passa en tota la vida, hi ha unes gradacions, no? Llavors hi ha un tipus de polític que només viu per poder, o sigui, com una eina per poder enriquir-se. Hi ha un tipus de polític que sí que té uns ideals més o menys definits, però evidentment el sou, doncs, compta. Hi ha un tipus de polític que va una mica... és més, diguéssim, creu més, és més sincer en aquest sentit, però que en definitiva la veritat, quan convé, doncs també situa en el lloc que li dona benefici. Hi ha una mica de tot, com a tot arreu. El que sí que és veritat és que en aquests moments, en una situació com aquesta que s'està vivint aquí a Catalunya, i no a Catalunya, sinó a Espanya, i no a Espanya, sinó a tota Europa,
sí, sí,
el que estem comprovant, tots en general, és una cosa que, en fi, que no és nou. Sempre paguem els mateixos. Senzillament. Sempre paguem els mateixos. Els mateixos som els de baix.
Bueno,
perquè
és...
amb aquesta obra d'ahir, que vaig veure ahir, doncs hi ha un moment determinat, o sigui, apareixia en una pantalla on hi havia discursos tant de la part de General Yahweh, com hi havia després del Negrín, és a dir, d'uns i dels altres, i feien discursos mentre els nois aquells anaven representant les situacions en el front. Aquests nois, que, aquests personatges que sortien, acabaven, menys un, que van a parar a Argelers, i un altre que van a parar a la construcció del Valle de los Caídos, els altres cinc morien. Un que es va matar i tres que es mataven doncs, en el camp de batalla. La majoria dels polítics, dels dirigents, dels grans dirigents, tant d'un lloc com de l'altre, uns es van quedar en el poder i els altres van sortir amb cotxe. Van a l'exili amb cotxe i amb unes condicions de vida que no cal dir que eren molt millors. Per tant, arribes a la conclusió, per desgràcia, que és aquesta. Sempre hi ha una gent d'un punt determinat cap avall que paga.
Sí,
i ara ja aprofitant això que has dit tu de todo por la patria, de te'n recordes d'aquell acudit tan antic? Home, diguem un acudit per sortir. Sí, o sigui, hi ha una caserna de la Guàrdia Civil, no? I llavors, però no ara, vull dir, paro de qualsevol lloc i a todo por la patria, posat a la sí, porta, no? I llavors passa un tio per la nit per allà i pum, sent un soroll i pum, salta i un sac. Això a l'època que hi havia fam a Espanya, a l'any 40, l'any 50, i tira un sac. I ve un que el recull i diu, ei, què fas aquí? Diu, no, és un sac de menjar, que el tiren d'aquí dintre de la caserna, perquè aquests tenen halà i nosaltres no en tenim. I per tant venim aquí i el tirem. I pum, un altre sac. I diu, hòstia, però això què és? Però què passa? Diu, però escolta'm, per favor, todo por la patria. Diu, no, todo por la patria no. Todo por la tàpia. Dolent, eh?
Bueno, també, tu volies afegir
no, bueno,
una cosa, Lourdes?
Sí, i jo és que quan parlem així dels polítics i tal, a mi m'agradaria veure polítics que entren i surten del món de la política i tornen als seus llocs de feina. Però una vegada toquen el poder... Jo la veritat, pocs, potser aquí a Sant Cugat vaig veure... Mira, hi torna a sortir la gent del PSC, que sí, que vaig veure uns quants fa uns anys, que no els he tornat a veure. Ara, m'agradaria també saber on estan, no aquests, sinó tots en generals, perquè molts perden, diem-li, el càrrec en el seu poble i tal, i llavors els veus que estan o de directors generals o de càrrecs d'assessors amb altres ajuntaments del partit i tot plegat. I aleshores són professionals de la política. O sigui, jo, gent que, per exemple, estigui treballant en una empresa i que es dediqui uns anys a la política i que després torni al seu lloc, jo no em veig. Entre d'altres coses, perquè és veritat que quan te'n vas a la política, el tren de la feina...
El Mascullell.
Bueno, és un personatge molt, molt especial perquè...
Surt de la universitat, fa de conseller d'economia i torna a la universitat.
Per això, dic que és una persona molt especial perquè té un reconeixement, té un estatus i, per tant, aquesta persona s'incorpora. Però és que moltes vegades, i disculpeu si ofenc algú, hi ha molt mediocre. I molt també mediocre a la política que quan entren a la política tenen unes cotes de poder i de remuneració que no li respondrien al món de l'empresa. Uh-huh. I llavors no volen marxar d'allà. S'agafen tot el que poden. I això és el que ha anat passant. I cada vegada tenim una estructura política que és molt gran, molt farragosa i jo crec que molt ineficient.
Però arreu,
és que si el sistema...
No estic puntualitzant que sigui només aquí. En general, els nivells que tenim d'administracions locals, autonòmiques, centrals, europees, amb tot el seu, la seva corte, perquè cada persona té la seva corte d'assessors i secretaris i el que necessitin. Quan jo crec que hauria d'haver-hi un funcionariat que donés servei a qualsevol, perquè ha de ser un professional, i llavors hi ha el polític, però això de, per fer un estudi, no, necessito la meva gent, no. El que necessiten és donar feina a tot l'equip polític. Això per una banda. Llavors també quan s'ha estat parlant abans ja no sé quan, d'una acció una mica per no interrompre, però quan es parlava d'Esquerra, jo, quan heu estat parlant d'Esquerra, jo anava pensant en la mantis religiosa, que es menja tots els seus partners. Se'ls ha anat liquidant a tots. El Partit Socialista, quan van fer el tripartit.
Jo no sé que s'han mort sols, eh?
Sí.
El Partit Socialista, quan van fer el seu partit. Convergència, quan va veure la seva situació tal, i es va, diem-li, associar. Jo el que veig és que fins i tot Izquierda Unida i tots aquests que van anar aprimant-se molt, i hi ha molta gent que... Jo el que veig és que això, que Esquerra és molt devoradora, molt devoradora. I llavors una altra cosa, has dit al principi que quan es diu que la gent de Mallorca, doncs clar, mira programes com TV5 i tal, i deies, clar, ja sabem aleshores el que pensaran i tal, i no miren TV3. Clar, TV3 consideres que és la més equitativa a l'hora de donar la informació.
Mare de Déu.
Això són opinions, amen, perquè segurament els que es miren les altres totalment pensaran...
No, si jo és que me les miro les totes. Em miro els debats que fan a la nit, després del noticiari, no sé què, hi ha un programa en català, fan debats. Jo els títols no me'ls miro, però els debats me'ls trago tots.
A tot això, avui hem d'afegir aquestes declaracions que ha fet una de les conselleres destituïdes vinculada a Sant Cugat, la Clara Ponsatí, que assegura que el govern no estava preparat per aplicar la independència. Però també en aquesta entrevista que va oferir els companys de RAC1 aquest cap de setmana, també va declarar que es va sentir... que va tenir certa por, perquè sabia, notava que l'estaven seguint, que inclús havia fet un document que havia lliurat a un amic, i que precisament aquest document van entrar i li van escorcolló.
No, estava pensant, ara mateix em venia al cap també una altra persona, en el seu moment van dir, m'han entrat a casa, m'han pres l'ordinador i tal. Es veu, és una tècnica que s'utilitza habitual en quan amb els dos. Vaig escoltar l'entrevista, li van fer el diumenge al RAC, no? I la senyora Ponsatí, pues, això deia, potser no estaven preparats, noia, doncs haver-t'ho pensat, perquè a més, ella, consellera d'Educació, no? Que va anar substituint per una, que potser no es va voler mullar i, diem-li...
Va voler defensar el patrimoni i va deixar-ho.
Molt raonable, bastant sensat, diria
que
jo,
sí,
eh?
Que sí, que sí.
Jo penso que les persones s'han de pensar en les conseqüències.
El motiu va ser aquest.
I ella no, però en canvi ara té por. No, ella no sabia on es posava.
Ella el que diu que té por física.
Sí, perquè se sentia seguida.
Té por física perquè se sentia perseguida.
Escolta'm.
Que és molt diferent.
Si ja...
Jo penso que això, aquest tipus d'acció és un tipus d'acció també, malauradament, que tots els governs exerceixen.
A més, si hi ha ordres dels jutges que diuen que s'estiguin investigant per si hi ha les persones
sí,
que estan vinculades.
Però dels jutges, no de la policia
dels
secreta.
Dels jutges.
No de la policia secreta, és diferent.
Però és que si el jutge dona instruccions a qualsevol de les forces de l'Estat que ella té competència per fer-ho, de que segueixin i tal, que busquin i que investiguin, llavors aquells ho fan de la millor manera, creuen que han de fer la seva feina. Llavors això, però ella, fixa't tu, ella reconeix que no estava preparada. El Mas també ho ha reconegut, que no estava preparada Catalunya per un procés independentista. El Vila també. És que ara tots estan reconeixent que potser Catalunya no estava preparada. Però és que li deien a la gent que aquella gent que s'assentava a la porta per anar a votar, ells sí que s'ho van creure, que estava preparada.
I
que van posar el seu cos físic, perquè ells s'ho van creure.
Sí.
Home, doncs, aquesta gent és que hauria de marxar tota, no es poden tornar a presentar.
Jo escolta'm, amb això que estàs dient, hi estic d'acord, jo sempre he pensat, i ho comento molt sovint, que a mi m'agradaria ser un home de fe, un home de fer amb religió i un home de fer en política, però no hi he aconseguit mai a la vida, i penso que l'edat que tinc ja no ho aconseguiré, no podré ser mai un home de fer. Bé, però dit això, el que s'ha de tenir en compte és tornar altra vegada, i me repeteixo, que això passa arreu. I jo sempre penso que el vot, tot i aquest dia que diuen de meditació, un dia de, no?
reflexió
prèvia, no existeix, perquè el vot és visceral. El vot és visceral i, per tant, jo sé, i tots sabeu aquí, m'imagino que esteu d'acord amb mi, que si hi ha les eleccions generals d'Espanya, el PP seguirà tenint com a mínim 6 milions de votants, el PSOE seguirà tenint com a mínim 4 milions de votants, etc etc. Facin el que facin, qui sigui, és igual, perquè hi ha unes reaccions humanes.
Però això es podria canviar.
Sí, jo no crec que hauria de ser. Sí,
això
és perquè el sistema democràtic no és correcte.
El vot podria ser més racional si es canviés la manera d'avaluar
l'exercici... El 82 va canviar. El 82 quan...
Polític del govern. I també de l'oposició. Perquè, clar, si presentes un programa electoral que després ningú passa comptes perquè...
No compleixes.
O sigui, aquí haurien de ser matemàtiques.
No?
Sí. O sigui, tant promets, tant has de complir.
Sí, sí.
Si no vols arriscar-te, no promets tant.
Sí, justament.
I fas un programa més escuet.
Però hi ha dues coses. Hauries de complir el programa, ajustar-te al màxim a complir el programa per una banda, i per tant la resposta de la següent votació estaria d'acord amb això, que seria una forma raonable, però només en moments molt concrets es produeix una cosa diferent. Llavors, l'any 82, el PSOE pot tenir quasi 10 milions de vots, que va ser quan va pujar Felipe González com a president. En aquell moment hi havia una sèrie, es van produir una sèrie de coses diverses, entre elles a Europa, no únicament aquí, que van fer que generés això.
La situació econòmica.
I després això també, clar.
No, perdó, interrompeixi, però era molt important. Sí. Va haver-hi tota la reconstrucció econòmica espanyola, els estiller, drassanes tancades,
home,
però va pujar prometent 800.000 llocs de treball, es van crear els contractes,
però
i això era lo important.
Però a vegada hi havia un suport extern, en aquest cas des d'Alemanya.
Alemanya.
Molt important, i va fer que llavors es veiés, o sigui, el Partit Socialista va començar a dir que no era tan socialista com socialdemòcrata, papapam, papapam, i es va començar a fer això. Després això va tornar a fer la volta una mica, i després es va tornar a situar, i a partir de tots els anys que va estar el PSOE en el poder, després va haver-hi aquell PP, PSOE, PP, i ara estem on estem. Però la capacitat que tenen els partits després de tants anys de regenerar-se interiorment està molt en funció del percentatge de poder que tenen. És a dir, això que estaven dient. Els primers polítics que van actuar, dèiem l'Àngel Casas, que no era un polític, les primeres persones que van actuar en política quan es va començar la transició, la majoria eren persones que no sortien de les joventuts del partit. En canvi, en aquest moment, si tu analitzes, si veus tots els que estan en llista dels partits, la majoria d'ells ja van començar les joventuts del partit. I per tant, el que han fet, com dius tu molt bé, han fet la carrera. I ara ja estan ascendent i ara ja passaran als primers llocs. I aquests primers llocs es mantenen, en alguns casos, al marge de qualsevol dels canvis que s'han produït en les votacions. Si tu veus unes cares en segons quins partits, que aquell partit ha perdut molts vots i contínuament té aquella cara allà, i dius, com és possible que aquesta persona encara estigui aquí si la seva acció, junt amb el seu equip, ha demostrat que ha fracassat, doncs continua allà. I en canvi, uns altres que no. Uns que paguen i uns que no paguen. Però l'estructura, en aquest moment, és una estructura política, econòmica i, sobretot, professional.
Alguna última intervenció?
Sí, jo estic d'acord amb tu, Carme, això dels programes tindria de ser un contracte. Tindria de ser un contracte amb la ciutadania. I qui no complís, que estigués penat, igual que tu, aquí podem fer un contracte verbal, eh? Jo puc dir-te tu que ara sortint d'aquí et donaré un quadro. I quan hi ha testimoni, aquest contracte és ferm.
És un compromís.
Ferm, eh?
Mm-hmm.
O sigui, i és l'únic, aquesta pandilla, que no ho compleix. Que pot prometre el que li surti dels nassos, no ho compleix, i no passa res. Vull dir, jo estic d'acord amb tu que tindria de ser un contracte.
Lourdes, vols tancar?
Sí, no, jo opino això. Jo sempre he dit una cosa al, amb els... Als polítics se'ls hauria de demanar un mínim de formació. O sigui, per entrar a ser bidell d'un ajuntament et demanen uns mínims de requisits de formació i demostrar que has sigut una persona que tens unes capacitats. Això, la primera. I llavors, aquell contracte, el compromís, demanar, per, si no s'ha omplert, per què?
Molt bé, gràcies, Lourdes. I gràcies a Lluís i Eduard. Que tingueu un bon dilluns i bona setmana.
Bona setmana per tots.
Adéu-siau.